Acabem de saber que la directora de l'Institut del Teatre, Magda Puyo, acaba de dimitir. Acaba de deixar el seu càrrec de direcció de l'Institut del Teatre arran d'aquelles acusacions d'abús de poder, inclús agressions sexuals, per part del professor i director de teatre Joan Uller a diverses alumnes. Em reservo el tema Joan Uller, perquè d'aquí molt pocs dies serà 8M, Dia de la Dona, i em vull parlar de tot plegat. Ja sé que em passo de temps, i el Toni ja em mira malament, però tirem el tall, no el posarem tot, el tall de la Victòria Abril, que va dir ahir tota aquesta, si m'ho permeteu, rocada als Premis Feroz, deia això, la Victòria Abril.
Mira, además, no me digas esto, porque el COVID, ay, que es un virus nuevo, que es muy peligroso. Perdona, tuvimos a su hermanito en el 2002, pero... Y no se paró el mundo, ni se paró de vivir, ni se paró, ni se dejó, ni nos convertimos en esclavos y en cobayas. Ahora somos cobayas, metiéndonos vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos sin probar, que nos meten directo, rapidito, y que además no solamente
fora,
no están funcionando...
Fora. La gent que diu això, fora. Reu tirava perquè ho havíem comentat també en aquest programa i no havíem escoltat el tall. Bé, quan parlàvem de Victòria Abril, parlàvem d'això que havia dit ahir als Premis Feroz. Ja sabeu que sempre us demano un titular. No serà sobre Victòria Abril, si voleu poseu-lo també, perquè me l'imagino més que res i tinc por que em facin fora d'aquesta ràdio. Però sí que us demano titular respecte a aquest darrer any sobre la Covid-19. Com que si li dic, em dirà, sempre comences per mi...
No, ara fa dies, que no començo.
Joana, comença.
Un any inversemblant.
Víctor.
Doncs un any de paradoxes.
Anna?
Un any d'incertesa.
Molt correcte, tots. Joana, Anna, Víctor, moltíssimes gràcies. Un divendres més per participar amb nosaltres. Us esperem la propera setmana. Una abraçada a tots tres.
Adéu, que vagi bé.
Adéu, fins aviat.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Trentaquatrè Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dissabte 27 de febrer, Danza i Arrebal, un cant poètic a la terra, vida i costums. I diumenge 28, Tra Tra Tra, tradició, conferència ballada en streaming. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarius. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
5 minuts que ha passat de 2:15 del matí. Mireu, moltes vegades escoltem en el nostre entorn expressions com jo no vull IVA, o jo no vull pagar tant, o pago en efectiu perquè no em controlin, o també li pagaré una part en negre i un llarg, etc. Totes elles es refereixen a diferents formes que pot adquirir un mateix concepte. Sí, sí, avui parlem, ni més ni menys que avui, del frau fiscal. Més enllà de les conseqüències econòmiques que tenen aquest tipus de comportament, no només per les persones o entitats directament relacionades, tenim que veure com ens afecten a tots, a la societat, en el seu conjunt, i més enllà de semblar que són petites malifetes, com realment es tracta d'un veritable càncer social, que encara que no ho veiem també crea pobresa, o també pot arribar a ser causa de la mort de persones, inclús, ja que la falta de solidaritat d'aquells que ho practiquen fa que no es pugui arribar a cobrir moltes necessitats socials que la redistribució de la riquesa, com un dels objectius dels tributs, té com a finalitat. Potser és més un problema tot plegat moral i ètic econòmic, però per parlar de tot plegat, saludem ja a aquesta hora l'economista i assessor fiscal de Digestum Legal, Ricardo Galvo. Ricardo, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
No posarem noms, no posarem noms, si no voleu, però ahir... ahir la tarda coneixíem el següent. Imaginem que sóc jo i faig una segona regularització fiscal per rendes no declarades. Durant diversos exercicis que sumen més de 8 milions d'euros de pagament en espècie, pels quals ara resulta que jo mateix, a més de 4... he abonat més de 4 milions a l'Agència Tributària, i aquesta és la segona declaració que presento després d'haver abandonat Espanya i, o casualment, viatjat als Emirats Àrabs. 4 mesos després, com deia, tot plegat, 4 mesos després de marxar, faig la primera regularització i ara en faig una segona. En aquella ocasió, recordem-ho, a més, ho vaig fer amb relació a l'ús de targetes bancàries amb fons opacs que anaven al meu nom i inclús amb membres de la meva pròpia família. Això que he fet, Ricardo, és frau fiscal en plan bèstia? T'ho pregunto així de clar, eh?
Bueno, això que has fet, que tots sabem que estàs parlant de tu.
Exacte.
Això que has fet... Això que has fet no és frau fiscal perquè Hisenda, l'agència tributària, t'ho ha permès. T'ha permès que no sigui frau fiscal perquè t'ha donat el temps suficient perquè puguis regularitzar de manera, i poso entre moltes cometes, voluntària. En el moment que tu regularitzes voluntàriament, més que el frau seria el delicte fiscal.
Uh-huh. Val?
Llavors, estarem davant d'un frau que s'ha regularitzat, amb el qual, si diguem-ne, s'ha solucionat la situació i no se podrà aplicar els criteris per quantia de delicte fiscal perquè s'ha regularitzat de manera voluntària.
Per tant, quina responsabilitat...
Però això, perdona, però això només t'he passat tu, eh?
Normalment
no
passa,
tenim
eh?
Tant de temps per regularitzar.
En aquest cas tan bèstia, en canvi m'ha passat això... Quina responsabilitat hi té Hisenda?
Jo crec que té molta més de la que ens pensem. No té una responsabilitat directa, naturalment, perquè ja no ha comès l'acte, però sí que té una responsabilitat de perseguir-ho, que normalment ho fa, i també tindria una responsabilitat en el sentit de procurar que la pròpia administració tingués bones conductes, per donar exemple, després de cara a poder-li exigir als contribuents que no hi ha altre remei que contribuir en la part que ens toca i de la manera que ens toca. Pràctiques que l'administració en general, normalment, tampoc no són bones. I com que no ens dona moltes vegades un bon exemple, nosaltres ens creiem amb el dret de que, com que no compleixen amb mi, jo tampoc tinc que complir amb ells. I tots plegats ens estem enganyant.
Seguim amb això i deixo ja aquest assumpte que, casualment, m'ha passat a mi mateix. Com que he regularitzat des de Abu Dhabi, no és frau fiscal. Però podria haver estat. En el cas que ho hagués estat, si em diguessin lladre, és correcte? És a dir, Frau fiscal és robar?
A veure, jo no voldria plantejar-m'ho des del punt de vista tècnic exclusivament, perquè jo crec que el problema que té el frau fiscal és que tots ens avenim a mirar-lo des del punt de vista estrictament tècnic. Llavors acudim a les definicions que donen el Codi Penal o la Llei General Tributària i tal, i bueno, pues no és un robatori, no és, per exemple, una malifeta, perquè tu pots fer algun malament però tens el teu càstig amb una forma de multa i d'alguna manera neteixes la teva consciència. Jo crec que realment el concepte de robar com a tal, jo crec que sí que se podria dir així, des del punt de vista, diguem-ne, de carrer, perquè jo crec que el problema no és tan econòmic, sinó moral. Moral, ètic, o digue-li com vulguis. És un problema de consciència de tots plegats.
Em deies una dada just a l'entrar en aquest estudi quan parlàvem de tot plegat i dèiem avui parlarem sobre el frau fiscal, que està inclús, sembla ser, de moda. Una dada que a mi m'esperbarava,
Sí, la que t'explicava de la que sortia a la premsa d'avui. Sí, avui jo també, quan he vist a la premsa d'avui, dic entre la notícia d'ahir i la notícia d'aquest matí, sembla que haguem preparat el programa, però fantàstic, de manera fantàstica. Sí, era una notícia de la pròpia agència tributària, de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en la qual havia fet un estudi, o ha fet públic un estudi, en el qual un 20% de les grans empreses espanyoles només paguen, agafat, l'1,3% dels seus guanys. L'1,3%. Qualsevol que anem a mirar la nostra declaració de la renda, nosaltres que som treballadors, fins i tot algun petit professional, i mirem els marges, els percentatges que paguem dels nostres ingressos, veurem que fiscalment som bastant més forts que algunes multinacionals o algunes grans companyies espanyoles. Pagar l'1,3 no podríem estar parlant tècnicament de frau fiscal, no podríem parlar de res que fos, diguem-ne, engany, perquè el pitjor del cas és que potser fins i tot això és legal. I això, per mi, és encara pitjor. Perquè li estem donant cobertura.
De seguida també parlem d'una altra qüestió, però quan em dius que el 20% de les grans empreses de l'estat espanyol aporten l'1,3%...
Aporten l'1,3% dels seus guanys.
Dels seus guanys, exacte.
No de recaptació, sinó del que guanyen. O sigui, paguen l'1,3%.
És inevitable que em vingui al cap persones com Amancio Ortega, i ara sí que poso un nom sobre la taula. Segur que i t'ho dic perquè volies plantejar, i em sembla molt bé, i molt bé, a més, en aquesta ràdio, el problema com un problema més moral i ètic que econòmic, que també és econòmic, evidentment. Però segur que tots, quan hem sentit a parlar de que Amancio Ortega fa una donació multimilionària per ajudar contra el càncer, per exemple, és inevitable pensar... Bé, fent això, fent un acte benèfic, quants diners t'estàs estalviant?
Efectivament. No només la deducció que pot suposar, deducció fiscal, a més. Però jo crec que, i això ho tindria que contestar ell, naturalment, no pot ser d'una altra manera, però jo crec que aquí el problema, o la qüestió radica, que aquesta acció es fa, jo crec, per un tema de consciència. Vull dir, perquè si un considera que ha contribuït, i sempre pot contribuir més, això està claríssim, hi ha no solament el senyor que has dit tu, sinó hi ha moltíssimes fortunes, esportistes, que s'emboliquen en simbolisme cada vegada que els interessa... Però després veus que tributen fora del país. És il·legal, això? No, poden. L'altre dia tocàveu el tema dels youtubers amb el company José Luis. I és il·legal que un tingui la residència fiscal a Andorra o a qualsevol altre lloc del món? No, això no és il·legal. Això és perfectament legal i tu esculls on vols o pots tenir la teva residència. Una altra cosa és que jo simuli tenir la residència a Andorra, però en realitat... estigui aquí a Espanya. Llavors sí que entraríem dins de lo que seria la il·legalitat. Però més enllà de que jo pugui estar a Andorra i resideixi a Andorra en les condicions legals, jo el que penso és dir, bueno, però tu al final per què estàs a Andorra? Perquè tu li tens molt d'afecte a Andorra? Tal? No, estàs per una qüestió absolutament econòmica de pagar menys impostos. Molt bé, i menys impostos en relació a on? A Espanya. Home, llavors pensem que potser tu no ets tant de lo que sigui, com vols fer veure, perquè no tindries problemes, perquè després tu, quan vens a Espanya, fas servir les carreteres, faràs servir la sanitat, faràs servir infraestructures, faràs servir moltíssimes coses que, no ens enganyem, hem pagat la resta.
Quan parlem de frau fiscal, sovint tenim al cap que qui ho comet són persones, i evidentment que ho comet persones, però també ho cometen organitzacions. És a dir, quan parlo d'organitzacions, tots coneixem, i poso tots, perquè aquí ha passat a tot arreu, per tant, quan parlem del 3% de Convergència a casa nostra, del cas dels ERTE del PSOE a Andalusia, del cas de les targetes i els diners en sobres del PP a Gènova, del cas també del Partit Popular a València, i podríem estar hores, eh?
Sí, dissortadament sí.
Això és frau fiscal?
A veure, per definició no és frau fiscal. Això, tota aquesta llista que has donat tu ara és malversació, però no ens enganyem, és l'altra cara de la mateixa moneda. O sigui, diguem-ne que el frau fiscal correspondria a lo que seria la part del diner públic, la part que, diguem-ne, té que veure amb els ingressos, vale? Tot el diner que entra al capital públic seria la part dels ingressos, i el que tu has dit seria la part, diguem-ne, de com se fa servir aquests diners públics, que seria la malversació, que té que veure amb funcionaris o amb l'administració pública. Seria l'altra cara de la moneda. O sigui, jo puc, entre cometes, robar per fer servir una paraula que a tots ens encaixi bé en el tema. Jo puc robar a l'hora de deixar de pagar, perquè m'estic quedant diners que no són meus, o puc robar a l'hora de malgastar i fer un malbaratament d'aquests diners a l'hora de com distribuir-los. Perquè no ens oblidem, aquests diners tenen una missió, que és la redistribució. Si no van al camí o al destí que es vulgui donar, pues, també seria una altra manera de pensar que s'està robant. Com dic, és l'altra cara de la mateixa moneda.
Ara jo, tot el que cobro, per exemple, ho ingresso a la compte de la meva dona per fer, en plan domiciliari, redistribució de la riquesa. Això és frau fiscal, i t'ho pregunto, perquè d'aquí han sortit casos com el cas Malaya, el cas de la Pantoja, també, i uns quants altres, eh?
A veure, que tu ingressis a la compte de la teva dona i tu no estiguis en aquella compte, en realitat el que li estàs fent és una donació a la teva dona. Estàs fent una donació que, a més, tributa. Uh-huh. I se té que passar per caixa i tributar. Si tu no tributes, diguem-ne que el que estàs fent malament des del punt de vista tributari o fiscal és no liquidar l'impost de donacions que tindries que liquidar en aquest cas. No perquè tu no li tinguis que donar a la teva dona. Tu a la teva dona, diguem-ne, fins al punt que m'estàs dient, li pots donar el que tu vulguis. El que passa és que tens que tributar perquè li estàs fent una donació. I més a Catalunya, que n'hi ha el règim matrimonial, en principi és de separació de béns. O sigui, cadascú té el seu, eh?
Com que t'ho he posat molt fàcil, deixa'm posar-te una mica més difícil. Jo cobro, i en comptes d'ingressar-li a la meva dona, li passo un sobre a la meva dona. Això ja és una altra cosa?
A veure, encara que tu li donessis en metàl·lic, que suposo que és per on vas, el que tu li donessis a la teva dona estaria en el mateix cas, tal com l'estic veient. I encara que li donguessis amb un tercer del que estàs dient ara, per exemple, dels sobres aquests que volten por ahí, pues, al final el que n'hi hauria és una donació. El problema d'aquests sobres que tu dius és que l'origen d'aquests diners no és lícit, perquè ha estat amagat. I aquests diners, que potser tu pots dir, escolta'm, jo és que he cobrat a final de mes el sou que me paguen i jo l'he donat a la meva dona. Bueno, fins aquí no hi ha cap mena de problema. El problema és que a tu aquest sou que t'han pagat, siguin uns diners que no estan declarats per enlloc, que te vinguin ja a tu en forma de sobre, i tu el que fas és continuar la cadena aquesta de sobres. Aquí, diguem-ne, que el problema ja ve de l'origen. Uh-huh. I aquí, diguem-ne, el frau ja vindria des de l'origen. I el teu, el passar-li a la teva dona, seria un esgrau més. I segur que la teva dona, aquests diners, com que no els pot aflorar de manera, diguem-ne, normal i clara, pues, també els dedicarà a altres coses que també són opaques o estan amagades, i així continuaria amb la cadena.
Si jo sóc a casa i dic, ostres, mira, tiraré aquesta paret perquè vull fer més gran el menjador, i truco a un palet, a un obrer, em ve a casa i em diu, mira, té dues opcions, o pagar-me 100 i quedem en paus i tot perfecte, o pagar-me 70, ara me'ls paga en negre i ens estalviem tots dos, doncs, de pagar impostos. Això és frau fiscal? I si ho és, per part d'aquí? Del que paga o del que rep?
A veure, aquí n'hi hauria frau fiscal, aquí n'hi hauria frau fiscal, per al cas que m'estàs posant de petita quantitat, no estaríem parlant de delicte en cap cas, estaríem parlant de frau fiscal, perquè de fet n'hi ha una falta de, diguem-ne, de tributació d'unes quantitats en benefici propi, que seria la definició de frau. Llavors, normalment aquí el que cometeria, en aquest cas, el frau seria aquest paleta. Aquest paleta, per què? Perquè ell té l'obligació de repercutir-te, per exemple, l'IVA, i no t'està repercutint l'IVA ni l'està ingressant, amb la qual aquesta part del frau la cometria ell. Com que tampoc declararia el pagament que tu li has fet per aquestes obres com un ingrés, doncs, per partida doble, l'impost de la renda també estaria fent un frau. I en el cas teu, si aquests diners els has obtingut lícitament, doncs, en principi cap problema. Si no els has obtingut lícitament i era aquest sobre que algú te va passar en el seu dia i que guardaves a casa i has donat per donar-li una sortida, doncs sí, estaries fent, perquè estaries diguem-ne, donant-li sortida i movent diner aquest que se'n diu diner negre.
Tota l'estona estem parlant de deixar de pagar un impost en benefici propi, per tant, per jo poder-me quedar més diners dels que em pertocarien, perjudicant a tota la resta, en aquest cas a la societat. Només deixant de pagar, fent frau fiscal?
No, només per deixar de pagar. Hi ha moltes maneres de fer frau fiscal, per exemple, amb cobrament de subvencions que no toquen. Ja veuràs d'aquí 6 mesos, quan es comencin a revisar tot temes d'aquestes de la pandèmia. N'hi haurà gent que amb bona fe pensarà que ell donava el perfil de les ajudes i les subvencions que s'han donat, però ja veuràs quan es comencin a passar el rastrell, ja veuràs que n'hi haurà molta gent que tindrà que tornar ajudes, que li posaran multes i que n'hi haurà... I ara, això amb el tema de les subvencions, o per exemple amb el tema del CERTE, doncs probablement n'hi haurà molta gent que ha estat en ERTE i que potser no tenia que estar, i tindran que tornar doncs, també, no només els treballadors, sinó també les empreses, tenir que algunes de tornar totes les subvencions que han obtingut. Tu també pots fer frau fiscal, per exemple, aplicant-te deduccions en la teva declaració de la renda que no et pertoquen, per exemple, doncs, simulant que has fet donacions o simulant que quan donava la deducció per vivenda, doncs deduint-te la vivenda habitual, o aplicant-te despeses que no es corresponen. Al final, la conseqüència és que n'hi hagi una minoració en el pagament que em pertocaria.
T'ho pregunto més com a economista que com a assessor fiscal. D'aquí vindrà la crisi econòmica galopant de la que estem parlant molt als mitjans, que sembla que ja ha començat, però que això serà molt bèstia, segons han avisat molts economistes. Vindrà per aquí, per moltes de les ajudes que s'han donat i que no es podran retornar?
No sé... A veure, el tema de les crisis, de les crisis econòmiques venen moltes vegades per molts jocs. No és una conseqüència única. Això va passar, per exemple, també en el 2008. Mm. Semblava que tot venia per la culpa del tema de les hipoteques escombraries del Lehman Brothers i venia per moltíssimes coses. Aquesta, i tu recordaràs pels programes que hem dedicat al tema d'ajudes Covid, i jo he dit moltes vegades que el tema, per exemple, dels crèdits ICO i determinades ajudes que es tenen que tornar s'estaven demanant perquè no hi havia altre remei, però que després es tenen que tornar. Uh-huh. Aquests dies a la premsa sortia que els bancs havien negat a fer una quita dels préstecs i que el govern el que estava era per allargar el termini de carència i allargar-lo uns anys. Clar, no ens enganyem, els bancs estan encantats de que els allarguin el període de carència perquè és més negoci per ells, perquè l'interès te'l cobren igual. Com que, a més, tenen almenys en un 80% garantit el cobrament, doncs no estan corrent cap risc. El problema el tindrem les persones quan tinguem que es començar a tornar tax crèdits en una situació doncs, d'un entorn de crisi, perquè no ens pensem que això sortirem del Covid i d'aquí per demà Barcelona tornarà a estar plena de turistes, amb tots els problemes que es comporten els turistes, però tot tornarà a bullir. No, pel camí s'han quedat moltes empreses.
Deixa'm preguntar-te per últim, ens queda pocs minuts, però sí que no volia deixar de preguntar-t'ho perquè en siguem tots conscients. Què representa fer frau fiscal per la resta de la societat? És a dir, com perjudica?
Mira, permeten que te posi un símil en el que pensava ahir, que és molt fàcil per entendre. Nosaltres, quan parlem de frau fiscal en una societat com la nostra, és molt abstracte perquè no ens coneixem, passem pel carrer, jo no sé si el que passa pel meu costat. Però imaginem-nos en una comunitat de veïns, o imaginem-nos un poblet petit, que ens coneixem, en el poblet petit que es coneixi tothom, o la comunitat de veïns, que ens coneixem tots. El frau fiscal vol dir que algun dels nostres veïns, si no tots, no estan ingressant ni estan col·laborant al sosteniment de les despeses de la comunitat, com diria. Això ho posem als demés o la comunitat no s'aguantarà. Si tots fem el mateix, la comunitat caurà. És claríssim. Bueno, aquí en un exemple com el que poso, crec que es veu molt clar el que després passa a nivell gran. Si a sobre el president de la comunitat, com a president, que és el que té que vetllar perquè tot funcioni, també fa trampes, doncs està clar que el futur de la comunitat serà negre.
Som un país on el frau fiscal és molt elevat?
Segons diuen les estadístiques, sí. Però jo és que crec que és més aviat per una qüestió cultural. Som llatins, hi ha coses que les veiem d'una manera. Això als països nòrdics estaria molt mal vist. No dic que no passi, a tot arreu passarà en major o menor mesura. Però aquí, fins i tot, el que fa segons quines coses a sobre és un campió. Tenim gent parlant en emissores de ràdio i passant per ser exemple del país, que estan no només declarats com a defraudadors, sinó que, a més, condemnats. I, bueno, i aquí estan, i són un exemple.
Si m'haguessis de dir, Ricardo, en dues frases, per on ha de passar la solució tot plegat?
Jo crec que és un tema cultural i de la gent jove. Sí, sí. Ahir sentia que pel problema del teatre havia un actor que deia que bé que la gent jove ha tingut el caràcter d'afrontar aquest problema. La nostra generació, la meva generació, ja està perduda, perquè ha sigut la pitjor de totes. Però jo crec que si la gent jove li posa, en una generació no podran. Però potser en dues generacions almenys faran que s'entengui el que és i el que suposa el frau fiscal.
Economista i assessor fiscal de Digestum Legal, Ricardo Calvo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui. No te'n vagis, que ens queda el darrer minut.
Sí. Cada divendres a 9:45 del matí, Tirant pel dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei. El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
Doncs darrer minut, quan manquen 2 minuts per arribar a les 10 del matí. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Escolta'm una cosa, normalment els divendres et dic vés en compte que tinc un advocat. Avui és pitjor, tinc un assessor fiscal.
Tens un assessor fiscal i jo crec que entronca molt bé amb la cançó que has posat ara, de Voy a pasármelo bien. Crec que els homes que es van inspirar en els assessors fiscals, sí, per fer sí, aquesta sí. cançó. Vinga, va, que és divendres i remena, nena, remena. Avui has dit que vols veure per un foradet un part.
Bueno,
un part, bueno. Un foradet. Associacions mentals a Ràdio Estel.
Fora de context.
Diga, també has dit, mentre sonava Mecano, que veies baixar des de l'estudi una bola de discoteca, estem al·lucinant, ja?
Sí, sí, sí.
De seguida has insultat l'admirat Nacho Cano, així, gratuïtament. Has dit que està molt desgastat. La tertúlia, una tertúlia de joves, hem tingut un oient en directe que ha entrat espontàniament, un paladín de les bones maneres que ha volgut entrar a dir la seva, en directe. No s'imaginava quan ha escrit que us abonaríeu sobre ell com llops per posar-lo amb els joves. I jo pensava que seria un mosso, que l'estava esperant. Però bueno, ha estat un oient i ha estat molt bé.
Sí, sí, tant, molt interessant, a més.
Per quan el vulguis fitxar com a tertulià, que arribarà el moment, Pep, si m'estàs escoltant, no paguen, per col·laborar, però rius molt. I Joan, vull acomiadar la setmana per assajar Manolo Summers, tot mundo es bueno, salvo alguna cosa, com Joan Uller, Joan Carles I o Nacho Cano, que està molt desgastat.
So, jo no dient noms perquè els diguis tu. Rafa Sanahuja, moltíssimes gràcies, que vagi molt, una abraçada.
Adeu.
I bon cap de setmana. Mig minut i arribem a les 10 del matí, de seguida Mercè Raga, que ens porta tota la informació més destacada del moment, i després s'hi posa Sergi Mas. Atenció, és divendres, per tant, ho atequen a aquesta casa. No us ho perdeu, que val molt la pena. Adéu-siau.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.